Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui t'acompanya, la Montse Rodríguez. Ja sabeu que estem molt pendents de les carreteres perquè avui és operació tornada i segurament hi ha molts, ara mateix molts conductors que estan posant la ràdio o tenen la ràdio posada i ens estan escoltant per saber o també per fer-li companyia mentre estan fent ara mateix una cua a alguna de les carreteres d'arreu de Catalunya. En primer lloc, anirem pel temps, pararem què ens esperen les properes hores i després connectarem amb el Servei Català del Trànsit. I atenció, perquè demà dimarts, calor de ple estiu amb valors de 38 graus. De bon matí notarem que la temperatura apunta a maneres. Espera una nit tropical amb mínimes que no baixaran dels 20 graus a les comarques del litoral entre el Delta de l'Ebre i la costa central. La llengua d'aire càlid procedent del nord envairà tot Catalunya i provocarà que les temperatures màximes es disparin cap amunt a totes les cotes, incloses les d'alta muntanya. Les màximes a la costa rondaran els 28 graus, a l'interior superaran els 32 i les més altes del dia es mouran entre els 37 i 39 a tot el Pla de Lleida, sobretot concentrades entre el Segrià i l'Urgell. Informació important també, la del trànsit. Com està ara mateix la situació a les carreteres catalanes en aquesta operació tornada? Sílvia de l'Amo, Servei Català del Trànsit, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquest retorn de la segona Pasqua estem plenament immersos i en punts on força s'ha posat l'antítid, sobretot a la P7, on hi ha retencions a Vallgorguina a 6 quilòmetres, a la Roca hi ha 4, 5 a Montornès en dos sentits de la marxa, a Vilafranca a 6 quilòmetres, a Castells i la Gornal 4 i arran de la volcada d'un vehicle a la mitjana, l'Ametlla, en sentit a Barcelona cap a l'Ampolla, ja s'ha retirat el vehicle. Són 6 quilòmetres i mig. Un altre punt on hi ha punts de lentitud importants són a la Costa Brava, on hi ha la C31, per exemple, 7 quilòmetres entre Santa Cristina i Castell Platja d'Aro. No s'escapen tampoc la C65 entre Llagostera i Santa Cristina i la G682, per exemple, entre Blanes i Lloret de Mar. En el cas de la demarcació de Tarragona, hi ha aquesta incidència a l'Ametlla, però ja el que és arribant a l'àrea metropolitana, tenim molta mobilitat a les dues rondes, però també els accessos com la C-17 a Mollet, a la C-31 a la zona del Cat, a la C-32 a Sant Boi, a la part sud, i a l'Ella, a la part nord, i a Premià també, i la C-58 i la C-33 per accedir al nus de la Trinitat. Per tant, molta precaució i no baixar la guàrdia. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Així ho farem. Precaució i paciència, no queda una altra. Ja saps, la millor companyia, la ràdio, en aquest cas la cadena COPE i la Linterna. I d'aquí un moment us parlarem de la selectivitat. Com s'estan preparant els nostres nois i noies? Doncs avui ens ho explica la companya Yolanda Bernal. No marxis.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar, Flexicar, una vida, muchos cars.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu car...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En la
noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Cataluña y Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Enrere perquè aproximadament 44.000 estudiants catalans enfrontin com cada any a les proves d'accés a la universitat la temuda selectivitat. Començarà dimecres una mica més tard que la resta d'Espanya i durarà fins divendres. És un moment decisiu en la vida de qualsevol estudiant, una cita que es viu com a transcendental. I és veritat que s'estan jugant la nota per poder accedir als estudis que volen. Aquest any les PAU arriben amb algunes novetats i amb alguna polèmica. Per exemple, ja no s'haurà d'escollir entre dues opcions d'examen i hi haurà un únic model d'examen que serà el mateix per tothom. La polèmica ha tingut a veure amb l'ortografia i els canvis de criteri del govern sobre si les faltes descomptarien o no. No ajuden polèmiques com aquesta als nervis que ja de per si tenen aquests dies els estudiants. Uns nervis que els hi poden causar una mala passada. Els experts recomanen menjar i descansar bé, una bona planificació i confiar molt en un mateix. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, experts com la Victòria Gómez, que és presidenta del Col·legi de Pedagogia de Catalunya. I diu justament això, no?, que s'ha de confiar i pensant que si s'ha arribat fins aquí és que darrere hi ha una feina feta i uns coneixements. No es tracta d'estudiar molt aquests últims dies, sinó en tot cas de repassar. I on és millor estudiar? Doncs això depèn de cada alumne. I si ho fan a casa, els pares també han de col·laborar.
De vegades els pares també han de tenir aquesta paciència de dir, està fent el TDR o està fent el dibuix de no sé què i no l'acabe, no entro, no miro. La taula estigui com estigui, així com quan eren més petits els dies. Sí. No, acabes de treballar, ho reculls tot, ho poses tot a la motxilla, que no et deixi res. Aquí no, aquí hem de canviar.
I el dia de l'examen, què és l'important? Doncs haver dormit almenys 8 hores i esmorzar bé, de manera equilibrada. I un cop dins de l'aula, la Victòria recomana calma. Llegir molt bé el text de l'examen perquè hi ha temps suficient per entendre el que estan preguntant.
És molta calma. Sí, perquè tenen temps suficients. Hi ha una hora i mitja per fer l'examen. I al cap d'una hora la majoria comença a sortir. Vol dir que han anat molt ràpids. Per tant, és a dir, esgota el temps, primerament. No has de ser el primer a entregar. Ja entregaràs. Encara que vegis gent que ja s'aixeca i tal, que no saps si ho han fet molt bé o és que no sabien res. Per tant, tu a la teva. Aha. Llegeix. Sobretot, pensa en el que t'estan preguntant. Amb què ho pots relacionar?
Doncs dimecres comença la selectivitat a Catalunya. Els resultats es publicaran el 25 de juny. Del 3 al 30 es pot fer la preinscripció universitària i l'11 de juliol es farà la primera assignació de places.
Dèiem que uns 44.000 estudiants s'enfronten aquest any a les proves d'accés a la universitat i un d'aquests estudiants és la Míriam, amb la que hem parlat i que ens confirma que aquestes hores prèvies està estudiant moltíssim i que ho té tot planificat per aprofitar el temps al màxim.
Exacte, la Míriam és una de les milers d'estudiants que està en la recta final. N'hi ha qui estudia amb altres companys a la biblioteca, per exemple, o s'apunta a una acadèmia, però en el cas de la Míriam s'ho està preparant ella sola.
He cogido apuntes que tenía del curso que me han servido para hacer apuntes enfocados más al examen de la selectividad. Uh-huh. Como están seccionados por bloques y en el curso lo hemos hecho por temas, pues lo he reestructurado todo y tal. Pero bueno, me lo he preparado yo.
I sobre la polèmica de l'ortografia, si les faltes han de restar nota o no, doncs ella creu que està ben preparada, que això de l'ortografia ho porta bé, però sí que reconeix que hi ha casos en què els hi pot arribar a afectar.
A mi personalmente no, porque he tenido la suerte de haber aprendido ortografía ya desde pequeña, entonces no es algo que, o sea, no hago muchas faltas de ortografía, pero para gente con, yo que sé, con dislexia o que a lo mejor no ha podido aprender, no ha podido tener una base sólida, pues les afectará más.
La Míriam necessita una nota alta, un 11,7, confia en que ho podrà aconseguir, però hi ha una assignatura que se li està resistint una mica.
Yo creo que mates, porque el tema de estadística y, bueno, la parte del tema de probabilidad y estadística, la de estadística no la domino tanto, pero bueno, ya iré practicando.
Hi ha dos dies perquè comenci la selectivitat. La Míriam diu que està dormint i menjant bé, que no està especialment nerviosa, i diu que tampoc no creu gaire en això dels amulets. Està convençuda de que anirà bé i que d'aquí a uns mesos doncs, estarà començant la universitat.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur alarmas también la notan ellos. Que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
L'estiu s'acosta i encara que els preus s'han incrementat respecte a l'any anterior, els catalans no semblem disposats a renunciar a uns dies de descans fora de casa, encara que calgui gratar-se bé la butxaca. Si bé la costa continua sent el destí per excel·lència per a les dades estivals, cada vegada són més els que es decanten pel conegut com slow tourism o turisme lent, una manera de viatjar més pausada que fuig del turisme massiu. Aquesta manera de gaudir dels destins té en compte també l'impacte ambiental. El moviment dels turistes és lent, proposa viatjar amb tranquil·litat, sense estrès, assaborint el destí triat amb l'esperit d'observació, inquietud cap al coneixement i capacitat de sorpresa. En tot que ja siguin vacances de turisme lent o vacances més tradicionals i massives, tot dependrà del pressupost i dels pressupostos i els condicionants de cada família a nivell laboral i econòmic, perquè a ningú se li escapa que els preus estan desorbitats. El Ricard Álvarez ha analitzat aquestes condicionants amb la professora dels Estudis Econòmics de la UOC, la Elisabet Ruiz d'Otres.
Amb l'estiu d'aquest 2025 a tocar, moltes catalanes i molts catalans ja tenen decidides les seves vacances, mentre d'altres les improvisaran a darrera hora. Però el que sorprèn és que, tot i l'elevada inflació i l'increment generalitzat de preus, la despesa turística no només no baixa, sinó que, a més, augmenta. L'Elisabet ha destacat que les vacances es mantenen com una prioritat per a molts ciutadans, encara que això impliqui endeutar-se.
Jo ho valoro molt negativament, perquè jo sempre et dic una cosa, si tu pots pagar-ho a crèdit, això vol dir que també ho pots estalviar-ho abans, i llavors utilitzar els diners que has estalviat per gastar-los en allò. Cal una planificació financera abans, però la gent no vol planificar financerament.
Ruiz d'Otres alerta que cada cop ens assemblem més als models de consum dels Estats Units, amb més facilitat per demanar crèdits i menys cultura de l'estalvi. Aquest comportament es veu accentuat per les xarxes socials que generen la necessitat de viure experiències instagramejables sovint per sobre de les possibilitats reals.
I no deixa de ser que les xarxes socials doncs, ens venen coses una mica il·lusòries, no? És aquesta emoció, aquesta il·lusió de doncs fes aquest viatge perquè ho gaudiràs molt, ho passaràs molt bé, pots veure això.
En definitiva, l'economia de les vacances barreja desig, emoció, pressió social i poca planificació financera, una combinació que pot tenir conseqüències més enllà del retorn a la rutina. i al migdia de COPE Catalunya i Andorra, una veu autoritzada com la de Domènec Biosca, president d'Educatur i de l'Associació d'Experts en Empreses Turístiques, ens ha ajudat a radiografiar l'estat actual del sector de cara a aquest estiu. Les previsions són bones, però les tendències han canviat molt.
Cada vegada la gent, com que ja ha viatjat molt i vol descobrir coses, jo et faré d'una forma ràpida quines són les 12 opcions que ara es mouen.
Biosca identifica perfils i motivacions molt diferenciades. Famílies que prioritzen la seguretat i l'entreteniment infantil, parelles que busquen experiències romàntiques, joves que volen festa i relacions socials o singles que aposten per conèixer gent nova en entorns com platges o ciutats. També guanyen pes opcions com el senderisme, el turisme gastronòmic o el cultural i fins i tot el turisme religiós. Destinacions com Galícia estan en auge gràcies a la seva varietat d'oferta i entorns naturals poc massificats, en línia amb una de les grans tendències emergents, el slow tourism.
Que no vull massificacions,
yeah.
Que no vull un mix de turistes que no siguin compatibles amb el meu, que no vull fer cues, que vull que les empreses de serveis em facilitin la comoditat, que no vull trobar-me amb gent que no sigui, no dic de la meva classe, dic del meu estil,
sí, sí.
De funcionar, és dir, escollir, igual que escolleixes un restaurant, un hotel, un cotxe, un vestit, poden escollir el que és la seva talla.
Aquest desig de viatges a mida ha fet que moltes agències s'hagin especialitzat, oferint plans personalitzats per aficions, edats i estils de vida, i no només a grans destins.
Hi ha destins que no són els més mediàtics a Espanya, que ara estan rebent molta demanda d'aquest tipus de turisme, perquè no volen anar amb grups molt grans, sinó que volen arribar a aquest poble, o aquests pobles, o aquesta comarca, i disfrutar de tot el que tenen, que és això. Això què vol dir? Que cada vegada hi ha més restaurants, cada vegada hi ha més persones o empreses que preparen totes aquestes ofertes. Això sí que està de moda. És dir, no vull anar amb grups grans.
Per tant, segons Domènec Biosca, no es tracta només d'una moda passatgera, sinó d'un canvi estructural en la manera de viatjar que obliga a tot el sector a adaptar-se a una nova generació de viatgers que exigeix autenticitat, personalització i sostenibilitat.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra parlem amb en Josep Curto, que és professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Josep, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui la nostra trucada és per saber explorar com la intel·ligència artificial i les eines digitals estan transformant, no?, la manera com els espanyols planifiquem, comparem i reservem les vacances. Es nota, es comença a notar això?
Així és. La veritat és que les noves eines que existeixen com ChatGPT o altres, Perplexity o Gemini, s'estan posicionant com els nous buscadors per qualsevol tema, i en particular un d'ells són les vacances.
Com es pot ajudar aquesta intel·ligència artificial a estalviar diners i personalitzar experiències de viatges?
La veritat és que funciona com qualsevol mecanisme que utilitzem amb aquests sistemes, no? És a dir, tu has d'escriure unes instruccions específiques, en aquest cas seria, per exemple, imagina, no? Vull anar a París, tinc una família que té dos nens, l'edat dels nens són 8 i 5, vull activitats pels nens, però també vull activitats pels grans, estaré una setmana. És a dir, a mesura que construeixes la col·lecció d'elements, del context de quines són les teves vacances, quants dies tens, quines són el tipus d'activitats que vols fer, quines regions vols viatjar, quins medis utilitzaràs, com més precisa sigui la teva instrucció, la resposta vindrà associada a respondre a aquestes necessitats, òbviament considerant tota la informació prèvia que s'ha utilitzat per alimentar aquest tipus de sistemes.
Josep, tu ja saps que encara tenim por, no?, sobretot els que no hem nascut de digital, ja directament amb telefonia mòbil, internet i demés. Quins riscos o reptes representa fer servir la intel·ligència artificial en general i en particular pel tema dels viatges, no?, per comparar i reservar unes vacances?
Hem de recordar que aquests sistemes són sistemes molt particulars en els que es genera la informació. Per tant, a partir de tots aquests patrons que existeixen en les dades originals, ens proporciona una resposta que intenta ser la resposta més bona per a la nostra pregunta. Però clar, aquí poden haver com que és generativa, i jo sempre ho comento com l'aproximació és everything is a remix, tot és una remescla, pot incloure coses que no encaixen exactament amb la realitat de la ciutat, és a dir, per exemple, museus que s'han tancat o que estan tancats en un cert període, és a dir, pot ser que no tingui informació fidedigna, pot ser que no tingui informació actualitzada, pot ser que no tingui informació accessible a internet, perquè depèn molt del sistema, alguns sí que en tenen, altres no. Per tant, el que hem de fer sempre, aquests sistemes ens poden ajudar molt, però el que hem de fer sempre és validar que la informació que ens han proporcionat de localitzacions, de quan estan oberts, de com es viatja, realment són reals. I per tant, hem d'assegurar que la informació és fidedigna.
Està democratitzant l'accés a les vacances més intel·ligents o només beneficia el fet d'aquesta intel·ligència artificial als que són més digitals?
La veritat és que canvia com treballa tothom. Aquest és el gran tema. És a dir, no només afecta com els consumidors, que són més digitals, poden construir els seus viatges, no?, sinó també fins i tot a les agències. Si les agències volen postular, volen proposar diferents alternatives, és un mecanisme que poden tenir per idear noves propostes de viatges, itineraris, per exemple, itineraris de... Jo, per exemple, soc un foodie, no? M'encanta conèixer noves cuines. Aleshores, les agències podrien apuntar a perfils com els meus, proposant-los, no?, itineraris que descobressin diferents cuines.
I t'has trobat algun cop que fent servir l'intel·ligència artificial, com em deies abans, aquell lloc no existeix o aquell lloc ja ha tancat?
Sí, això és normal i habitual. Sobretot a mesura que demanes coses més i més específiques i la quantitat d'informació que la que fa referència no és suficient per a determinar un patró. Aquests sistemes el que tenen és que sempre et donen una resposta. Sigui aquesta resposta correcta o no. Aleshores, tu has de, com comentava abans, és un mecanisme que ens ajuda a trobar idees, a fer aquesta plantilla, no?, aquest draft del que podria ser el nostre viatge, i després nosaltres ens assegurem que tota aquesta informació existeix. I el que hem de fer, doncs, el que fem la busca adicional, és a dir, ens accelera molt el procés, però no ens hem de quedar només amb la resposta d'aquest sistema.
Clar, perquè abans parlaves tu d'actualitzar, no?, per exemple, les aplicacions. Això ja passa sovint amb el Google Maps, no?, que a vegades poses una destinació i hem vist més d'una notícia d'informació de que un cotxe ha anat a parar a no sé on, a un lloc que no existeix o a un barranc, no?
Sí, això passa molt. Mira, per exemple, jo que estic vivint en aquests moments en Kuala Lumpur, en Malàsia, Google Maps de vegades es torna boig perquè hi ha diferents nivells de carreteres i fàcilment et proposa una ruta que dius no estic arribant on volia arribar i ja m'he perdut i per tant has de tornar a començar i llavors quan tornes a retrobar el camí necessites 30 minuts més per arribar. Per tant, si amb això, amb Google Maps, que és una aplicació ja bastant consolidada, no?, passa, doncs imagina't un sistema dels nous, no?, que de vegades, doncs això, no?, s'inventa la informació i, per tant, nosaltres hem de fer sempre tenir aquest esperit crític.
Efectivament, sí, no quedar-se només amb una cosa que llegim, però això com tota la vida, és igual que la informació, no només quedar-te amb un mitjà, sinó mirar d'altres i comprovar, i perquè, clar, poden haver-hi diferents opinions. Escolta'm, abans d'acabar, tu que estàs a Malàsia, per cert, dents llargues ara mateix, quina enveja, com està el tema allà d'internet? És fàcil comunicar-se per internet, el tema de la intel·ligència artificial, tot això, allà com ho porten?
La veritat és que, o sigui, moltes vegades la percepció que tenim perquè no tenim l'accés directe en aquests països és una mica distorsionada, eh? No coneixem quins serveis estan disponibles, quines aplicacions tenen. Aquí, de veritat, tenen aplicacions que són inimaginables en el context d'Europa. Per exemple, hi ha aplicacions el que es denomina superaplicacions. Per exemple, Grab és una aplicació que no només fa com Uber, no?, transport, sinó el que té supermercats, té la possibilitat de comprar entrades, d'enviar paquets directament persona a persona, és a dir, i fins i tot de prestar diners, és a dir, una aplicació que cobreix molts aspectes, que, com comentava, no? En Europa aquestes aplicacions que combinen tants elements es mirarien d'una manera molt particular, no? És a dir, què està passant aquí? Aleshores, hi ha accés a internet? Sí. Hi ha 5G? Sí. Es pot accedir a tots aquests sistemes d'IA generativa? Sí. Però hi ha estrats de població diferents i, per tant, el país està a diferents, per exemple, a diferents nivells. I això passa a Àsia, eh? Tu a Àsia vas a llocs on hi ha màxima connectivitat, per exemple, a la capital, com estic jo ara, i després, en funció de la zona que et vagis, que és una mica més, per exemple, jungla, doncs hi haurà menys connectivitat, que és normal.
Efectivament. Escolta, m'ha estat un plaer. Josep Curto, professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC, ara mateix a Malàisia. Nosaltres hem aprofitat per trucar-lo i que ens expliqui una mica doncs com fer servir aquesta intel·ligència artificial a l'hora de planejar les nostres vacances. Però, com sempre, vigilem on mirem, què fem i corroborar que la informació sigui la correcta. Escolta'm, gaudeix de Malàisia.
Moltes gràcies, un plaer.
Una abraçada, gràcies. Bona tarda.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
91 828 39 30. Oye, la linterna de COPE, tenemos una buena noticia. Y es una noticia relacionada con el reciclaje de medicamentos. Y atención, porque ha crecido más de un 6% en Cataluña. Es decir, en 3 de cada 4 hogares catalanes ya se reciclan los medicamentos. Dicen que los envases de medicamentos han reducido su peso un 25% desde el año 2000. Hoy es un placer hablar con Miguel Vega, que es director general de SIGRE. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Montse. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, aparte de esa buena noticia, me gustaría hacer un poco de historia de cuándo y cómo nace el punto SIGRE, Miguel.
Sí, pues los puntos SIGRE se pusieron en marcha en el año 2001 como parte de una normativa que había entonces para el reciclaje de los envases, pero la industria farmacéutica en aquel momento decidió que, aprovechando esa obligación, había que dar una solución también a los restos de producto, ¿no? A los restos de medicamentos que pudieran quedar y que no estaban cubiertos por aquella normativa. Por lo tanto, crearon los puntos SIGRE, que se ubican en las oficinas de farmacia y que es donde los ciudadanos deben deshacerse de todos aquellos medicamentos caducados o que ya no necesiten.
¿Ha costado mucho coger ese hábito?
La verdad es que no. Yo creo que el ciudadano ha entendido rápidamente que el medicamento, que es un bien esencial para cuidar la salud, también tiene unas implicaciones medioambientales especiales. Se trata de productos químicos que están hechos para actuar sobre los seres vivos, ¿no? Y entonces han entendido rápidamente que era importante no solo reciclar los envases, sino asegurarse de que los restos de medicamentos pues recibían un correcto tratamiento medioambiental.
Porque hay que recordar, Miguel, que un medicamento depositado, no sé, en cualquier container o en una papelera, eso es un peligro de salud pública, ¿no? Porque no sabes quién va a poder coger esa bolsa, abrirlo y consumir esos medicamentos.
Efectivamente, es un riesgo de salud pública, de posibles intoxicaciones o un uso fraudulento de estos medicamentos, pero además es un riesgo medioambiental. Si no se depositan en el punto SIGRE, pues pueden acabar contaminando nuestros suelos o nuestras aguas, aunque vayan a la basura normal.
Porque muchas veces hay personas, ahora ya no tanto, que los tiraban directamente a la basura, ¿no? O al desagüe, y eso era un peligro.
Claro, hasta que se puso en marcha los puntos Siegre, tampoco existía otro medio para deshacerse de estos residuos, ¿no? Con lo cual, pues todos los ciudadanos lo depositábamos en la basura ordinaria, ¿no? Tampoco existía entonces la recogida de envases, la recogida selectiva del papel y el cartón, los envases ligeros o los envases de vidrio, ¿no? Ha sido una cultura del reciclaje que ha empezado hace muy poco, hace 25 años, y que aún estamos todos aprendiendo un poco cómo segregar y cómo asegurarnos de que pues avanzamos todos hacia una economía más circular, en la que en vez de utilizar y tirar, pues podemos reintroducir los materiales en el ciclo económico y evitar tener que estar siempre sacando materiales vírgenes.
Es cierto que las compañías farmacéuticas también han implementado más de 3.500 iniciativas de ecodiseño sobre sus envases, ¿no? Y gracias, imagino, que a este esfuerzo, y a pesar de las limitaciones legales existentes, cada año se ponen en el mercado español casi, no sé si son 500 millones de fármacos, con alguna mejora medioambiental en su envase, ¿no? Lo que ha permitido reducir también ese peso medio de un 25% al que me refería yo anteriormente.
Sí, correcto. El compromiso de la industria farmacéutica desde hace ya muchísimos años es muy importante en avanzar hacia una economía circular y tener en cuenta que el mejor residuo es aquel que no se produce, con lo cual si podemos minimizar en la fase de diseño y producción los productos, pues se va a generar menos residuo que luego habrá que tratar, ¿no? Con lo cual sí, se han hecho esfuerzos muy importantes. Hay que tener en cuenta que el envase del medicamento también tiene un componente sanitario, que tiene que garantizar la calidad y seguridad del producto, ¿no?, que nos vamos a tomar, y por tanto no es fácil llevar a cabo estas medidas de prevención para hacer envases más ligeros o más reciclables, en definitiva más sostenibles, pero es un compromiso de la industria farmacéutica y como comentabas, pues a día de hoy uno de cada tres envases de los que se pone en el mercado ya incorporan alguna medida de sostenibilidad.
Claro, recordemos que hay papel, cartón, vidrio, plásticos y demás metales. Hay muchas personas que posiblemente hayan visto ese cubo, ¿no? Tipo como, voy a poner un ejemplo, ¿no? Como el donde se colocan las pilas, ¿no? Así como en una, así como alto, te llega casi a la cintura. La gente que no tenga miedo a entrar en una farmacia, aunque no compre en la farmacia, ¿no? Que podéis llevar los medicamentos sin ningún tipo de problema.
Por supuesto, este es un servicio en el que colaboran todas las farmacias y el objetivo es medioambiental y sanitario, concienciar a la gente para que no acumule medicamentos en los hogares, con los riesgos evidentes de accidentes, y también pues que lo depositen en el lugar adecuado para evitar un daño al medio ambiente, con lo cual no hace falta comprar nada, todas las farmacias están a disposición de los ciudadanos para recoger estos residuos.
¿Cuál es el proceso una vez dejamos ese medicamento, Miguel, en el punto Siegre, que los recogen, y qué se hace con ello? ¿Dónde se lleva?
Bueno, pues se recoge a través del propio canal farmacéutico. No solo las farmacias, sino las entidades que abastecen a las farmacias de los productos, las llamadas distribuidoras farmacéuticas, son las encargadas de aprovechar el viaje que hacen para llevar nuevos medicamentos, para recoger estos residuos y llevarlos hasta sus instalaciones. Desde allí se llevan a una planta de clasificación, donde lo que se hace es separar aquellos materiales del envase que se pueden reciclar, el papel y el cartón, el vidrio, los metales, etcétera, y con los restos de medicamentos y aquellos envases pues que por estar demasiado contaminados no se pueden reciclar, lo que se hace es un combustible para incineración con recuperación de energía. Se aprovecha el poder calorífico que tienen tanto esos envases como los restos de medicamentos para generar energía eléctrica que consumimos en nuestros hogares.
Fíjate. Y nosotros tirándolos a sitios no adecuados, cuando después eso tiene una segunda vida. Yo no sé, Miguel, si se han hecho estudios sobre lo que se deja o no los puntos Siegre. Debéis haber encontrado absolutamente de todo, cosas raras, aparte de los medicamentos, pero también sería un buen tester, ¿no?, para saber qué medicamentos consume muchos españoles, ¿no? No sé si los ansiolíticos, los antidepresivos, y también es una manera de aprender a que nos den pues la medicación exacta para que no tengamos tanto sobrante, ¿no?
Sí, bueno, se han hecho muchos esfuerzos ya para ajustar los envases a los tratamientos. El problema es que a veces un mismo medicamento sirve para distintos tratamientos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues al final hay envases que siempre va a sobrar algo de medicación, ¿no? Y es inevitable. Lo importante es que el ciudadano, una vez que consuma la medicación que le haya prescrito el médico, si le ha sobrado, no lo guarde, no lo acumule en casa, por el aquello de a ver si algún día me sirve.
Claro.
Porque al final lo que hay es un riesgo, pues para todos los que vivimos en ese hogar, ¿no? Especialmente los niños y las mascotas, que pueden sufrir accidentes por una ingesta accidental, ¿no? Entonces es muy importante revisar el botiquín, no acumular y no guardar medicamentos que no sean estrictamente necesarios.
Y no darle los medicamentos al vecino del quinto que dice que le pasa lo mismo que a ti, no, porque estamos cometiendo un auténtico delito, porque no sabemos cómo le va a sentar, si es apto para esa persona, ¿no?
Correcto, así es. Así es. A veces hemos banalizado los medicamentos, y es verdad que, digamos, el acceso que tenemos en España, fácil, ¿no?, a los medicamentos, pues nos ha llevado un poco a eso, pero no debemos olvidar que son productos muy sensibles, que solo hay que tomarlos cuando tenemos una necesidad médica, y que si no, lo único que nos puede traer son problemas. Con lo cual, concienciar a la gente, los medicamentos son muy importantes en nuestra vida, nos ayudan a salvar vidas y a mejorar la salud de las personas, pero cuando no son imprescindibles, no debemos acumularlos en casa. Si los tenemos, hay que llevarlos al punto seguro de la farmacia.
Bueno, antes de terminar, Miguel, les decía yo que el reciclaje de medicamentos crece más de un 6% en Cataluña, que en 3 de cada 4 hogares catalanes ya se reciclan los medicamentos, y esto es una noticia muy importante. Felicitemos a aquellos que lo hacen.
Por supuesto, por supuesto. Es verdad que 25 años puede parecer mucho, pero en materia medioambiental y de sensibilización es muy poco. A las personas nos cuesta cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos, y es verdad que el reciclaje de los medicamentos pues se ha impuesto, la gente entiende, conoce el sistema SIGRE y entiende su utilidad. Ahora lo que debemos es seguir insistiendo para que se use habitualmente y no solo esporádicamente, y que todos los medicamentos, una vez que ya no sean necesarios, se lleven a este punto para que reciban el tratamiento medioambiental adecuado.
Pues que sepáis que 3.286 farmacias en toda Cataluña que tienen ese punto SIGRE, buscarlo y depositarlo ahí, porque quién sabe, a lo mejor una luz que te está alumbrando en estos momentos, en alguna parte hay un trocito de ese medicamento que tú dejaste. Miguel Vega, director general de SIGRE, muchas gracias y enhorabuena. Y hay que controlar el planeta. Yo siempre lo digo e insisto, no hay plan B para el planeta, así que depende de nosotros. Miguel, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, además por la labor que hacéis de concienciación, que es muy importante.
Gracias a ti.
Tiri, tiri, tiri.
Las 7:37 y te pido un momentito porque sé que esto te va a interesar. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance. Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700. Te repito, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora sí, ahora ya podemos continuar en La Linterna, COPE, Cataluña y Andorra.
32 equipos, un nuevo campeonato. El fútbol estrena formato. Y en COPE.
Bueno, esto va a empezar, Manolo.
Ya estamos preparados para contártelo.
¿Quién me llama?
La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia. Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada. En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Del 14 de julio al 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Las caídas accidentales en casa ya desbancan a los accidentes de tráfico y también a los deportivos como la principal causa de lesión medular aguda. Y los mayores de 75 años, pues atención, que son el principal perfil del paciente debido al envejecimiento poblacional. Hoy vamos a hablar con el doctor Segura, que es médico especialista en medicina física y rehabilitación y adjunto de la unidad de lesionados medulares del Servicio de Rehabilitación del Hospital de la Vall d'Hebron. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes y gracias por la presentación.
Doctor, ¿estamos ante un cambio de paradigma?
Total. Ya llevamos varios años diciéndolo, porque a nivel de la sociedad la lesión medular siempre se imagina a una persona en silla de ruedas por un accidente probablemente de tráfico, y lo que estamos viendo es que en los últimos años pues ya la etiología traumática más frecuente ya no es ese accidente de tráfico de moto o coche, sino que es la simple caída de propia altura de alguien de edad avanzada.
Hay que tomar muchas precauciones, doctor, ¿no? A veces las cosas más simples son las que primero se aconsejan, ¿no? Por ejemplo, revisar alfombras cuando llega el invierno o evitar esos suelos que en algunos casos puede estar pues en mal estado, ¿no? O un simple resbalón.
Bueno, es que suelen ser caídas muy tontas. Entonces, ya te digo, esos pequeños detalles de revisar esas cosas que pueden motivar que una persona pues pueda tropezar o caerse, pues son fundamentales. Toda la campaña que hicimos para evitar los accidentes de tráfico tuvieron su impacto y ahora estamos en un nuevo paradigma, como os he dicho antes, que lo que tenemos que evitar es esas pequeñas caídas que se producen en domicilio.
La población en Europa envejece, en España, como no, también habrá que hacer un cambio, ¿no?, en el chip e intentar hacer ver a la gente que ya no tenemos 25 años y que cualquier caída puede ser mortal. Habría que hacer una campaña, ¿no?, porque esta población cada vez, como decía, envejecemos más, ¿no? Hay que estar alertas.
Sí, sobre todo, yo te digo, el que cuando se produce esa caída, que lo tengas en cuenta de qué pueda pasar. A nivel médico y a nivel traumatológico está muy asociado, ¿no?, que una persona pueda caerse y pueda tenerse una fractura de cadera. Pues estamos ahora en una de estas de que cuando hay una caída, cuando hay un traumatismo frontal, sobre todo a nivel de la cabeza, y un mecanismo de extensión cervical, pues es que la probabilidad de que puedas tener una lesión neurológica a nivel cervical es muy alta. Entonces, estas cosas, cuanto antes se haga el diagnóstico precoz, antes llegar a los centros de especialistas de lesión medular, y por tanto se podrá realizar una atención más rápida, que a nivel pronóstico es fundamental.
Lo que está claro es que con la edad se pierden reflejos para protegerse ante una caída, ¿no? Y de la misma manera que uno se rompe la cadera, también se puede lesionar la columna. Mayoritariamente, ¿las lesiones cervicales que se ven producen gran discapacidad, doctor?
Sí, porque normalmente, ya te digo, suele ser gente de edad avanzada que ya arrastra una mochila de otras patologías, pues que dificultan mucho la adherencia terapéutica, sobre todo en el gimnasio. Como normalmente son lesiones cervicales, es decir, que el impacto que tienen a nivel neurológico es de las cuatro extremidades, pues lo que es el proceso de rehabilitación es más difícil.
Han visto ustedes un alza, ¿no?, en su unidad. El otro día leía que las caídas mortales han llegado al máximo histórico y superan a la de los suicidios, provocando 11 muertes al día. Esto se dice muy rápido, ¿eh?
Sí, no, y lo peor es que la línea es progresiva.
Hacer ejercicio. Doctor, cuando se dice esto, la gente piensa, ahora me voy a poner a hacer ejercicio a mi edad. No hay que hacer grandes tablas de gimnasia, ¿no?, para poder mantener el cuerpo un poco en forma, ¿no?, aunque tengamos 70 o más adelante de edad.
Bueno, es lo que es la palabra que acabas de utilizar ahora, es el tener como una rutina de entrenamiento, de mantenimiento. Es decir, no, tampoco hace falta salir a correr con edades avanzadas, pero yo digo que tengas una rutina de entrenamiento, de ejercicios de mantenimiento, pues eso hace que tu musculatura, obviamente, si tienes que tener una caída, pues soporte mucho más.
Uh-huh. En el caso de sexos, a mí no me gusta diferenciar, pero ¿las mujeres tenemos más caídas que los hombres?
No, menos.
¿Menos? O sea que no somos tan patosas, doctor.
Bueno, influyen muchos factores, pero sí es un poquito más frecuente en varones.
Uh-huh. Con la llegada de... Bueno, ahora ya se nos va a ir el verano. Esperemos un año más a que vuelva. Pero también en verano se producen muchas lesiones medulares en jóvenes, ¿no? Yo he visto auténticas atrocidades de jóvenes que se tiran por acantilados o en lugares donde... Bueno, donde no sabes dónde hay el fondo, ¿no? Para poder tirarte de cabeza, ¿no? Qué peligro, ¿no? Y qué poco conscientes somos.
Bueno, ya te digo, durante el año tú tienes como varios picos de, pues la incidencia aumenta según en verano, lo que tú acabas de decir, ¿no? Las zambullidas tenemos muchos pacientes, suelen ser pacientes jóvenes, suelen ser casi siempre pacientes varones, es muy testosterónico en ese sentido de hacer un salto de donde sea, pero lo que hemos hablado varias veces es que no, para tener una lesión y quedarte con una lesión medular muy importante a nivel cervical, no hace falta tirarse de gran altura de una roca. Puede ser que estés entrando a la playa, que pienses que la altura de la arena es una, te tires de cabeza y resulta que hay un remonte de la arena y que lo que pensabas que era medio metro son 20 centímetros y tienes el traumatismo.
Eso es, hay que ir con muchísimo cuidado. Por cierto, doctor, aquí tenemos unos auténticos profesionales cuando hablamos del tema de lesiones y lesiones muy importantes, ¿no? En muchas ocasiones, hoy estamos hablando con la Valdebrón, pero el Instituto Goodman chapó también, ¿eh?
Bueno, yo creo que a nivel nacional, tanto nosotros como gracias a Dios que tenemos el Instituto Goodman tan cerca de nosotros que nos ayudan muchísimo, como el Hospital Nacional de Parapléjicos, como todas las unidades que hay en España, el nivel es muy alto y se demuestra a nivel de los congresos internacionales que es la nivel de rehabilitación de la lesión medular nacional es muy potente.
Desde luego que sí. Oiga, ¿se puede tener, después de haber sufrido una lesión medular o un tipo de lesión importante, se puede volver a tener una buena calidad de vida? Me imagino que también el ejercicio, la fisioterapia y una buena medicación, si se necesita, ¿puedes acabar teniendo una buena calidad de vida?
Y tanto. Y tanto. Y eso al final es la parte más fundamental, es la de la rehabilitación, es el después. Es decir, ha habido un evento traumático muy importante, pero la vida continúa y hay que saber involucrar al paciente para que viva la vida de la mejor forma, lo más autónomo y lo más independiente posible.
Está claro que desde el Departamento de Sanidad tienen mucho trabajo. Como decíamos, una población que envejece y ya no solo si hablamos del tema de las caídas o lesiones medulares, ¿no? Caídas o roturas de huesos, sino que hay que estar muy pendientes, doctor, porque la población ya no es como antes en todos los ámbitos, ¿eh? Hay que cambiar muchas cosas.
Bueno, por eso yo creo que es una labor de todos a nivel médico, que favorecer que haya campañas, pues lo que comentábamos antes, de reforzamiento muscular, a nivel de control de osteoporosis, detección precoz de pérdida de calidad ósea, intentar hacer tratamientos para evitar que hayan esas fracturas sean más frecuentes. Yo creo que somos como varias especialidades que estamos que liderar todas estas medidas para evitar que la incidencia baje, porque ya te digo, cada vez es más.
Es verdad. Doctor, le agradezco mucho. Doctor Segura, médico especialista en medicina física y rehabilitación y adjunto a la unidad de lesionados medulares del servicio de rehabilitación de este gran hospital que es la Vall d'Hebron. Le agradezco mucho su tiempo, doctor. Gracias.
Muchas gracias.
Y gracias en nombre de los pacientes que han acudido y que ustedes han ayudado a que puedan seguir teniendo esa calidad de vida desde esa unidad de lesionados medulares. Gracias, doctor. Un abrazo.
Venga, buenas tardes.
COPE Cataluña y Andorra. ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A la tarda, 50 minuts. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. El govern presentarà en els propers dies la seva proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat després de passar pel comitè d'experts. L'aposta de l'executiu seria ampliar 500 metres la tercera pista, que és la més propera al mar i que es fa servir pels enlairaments. Hi hauria impacte en dos espais protegits, la Ricarda i el Remolar pel sud, però l'afectació seria menor perquè estaria repartida. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Si es tracta en definitiva de minimitzar els efectes però garantir un augment de la capacitat operativa de l'aeroport. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, celebra la proposta, demana que s'acceleri el calendari perquè estem davant, diu, del projecte més important per l'economia catalana en la propera dècada.
Que encara que en ser retras, val la pena donar-li un impuls perquè agafi velocitat de creuer. Aquest és el projecte més important i més rellevant que té Catalunya en els propers 10 anys, ja que suposarà una inversió de 2.000 milions d'euros, suposarà també poder connectar Barcelona i Catalunya al món, passant de 40 connexions a 80, i al mateix temps també això suposarà un increment del creixement econòmic.
La intenció del PSC és que aquesta proposta no passi pel Parlament per evitar incomoditats amb els seus socis contraris a qualsevol tipus d'ampliació. David Cid és el portaveu dels Comuns a la Cambra Catalana i anuncia ja una campanya de confrontació. Diu que és una batalla de llarg recorregut i creu que és impossible que Europa avali aquest projecte pel seu impacte ambiental.
Nosaltres hem de tindre una estratègia de confrontació, evidentment, a saber utilitzar les oportunitats. I jo crec que això és una partida de llarg recorregut. És una estratègia més de confrontació, però que els rèdits es poden veure a mig llarg termini. No? Per tant, o sigui, és molt difícil, per dir-ho, encara que el president Illa vulgui ara fer un gest, és a dir, durant aquesta legislatura és impossible, i això del Partit Socialista, que encara que s'han arribat a sortir, hi hagin excavadores no, al Prat o a la Ricarda.
Pels Comuns, l'ampliació del Prat és un camp de mines i apel·len a la mobilització ciutadana i recorden com van ser d'importants les manifestacions contra el trasbassament de l'Ebre que van aconseguir, recordem, aturar el projecte del Partit Popular.
I estem a les portes de l'estiu, ja han començat a pujar i de valent les temperatures i això eleva el risc d'incendi, sobretot perquè ha estat una primavera amb molta pluja.
Sí, i a la plana de Lleida els agents rurals preveuen una campanya complicada amb un elevat nombre d'incendis. Les pluges han propiciat una molt bona collita de cereal i també la proliferació d'herbassars. S'ha multiplicat per 4 la vegetació i es podria repetir la situació dels anys 2006 i 2009 amb molts focs degut precisament a la sega. El sotinspector Aniol Ferragut és tècnic del GRAF a la regió de Lleida.
Tenim zones on tenim més d'un metre, metre i mig, 2 metres d'herbassar, que ara en gran part del territori està verda, però en algun moment s'assecarà i en el moment que s'assequi, doncs això ens pot causar problemes. Val, estem parlant de valors de mitjana de 2-4 tonelades hectàrees en aquestes zones de cereal. Ara estem parlant d'unes 10 tonelades hectàrees. Això és més del doble o a vegades 4 vegades més, vull dir que l'increment és molt notori.
Els agents rurals el que demanen als pagesos és llaurar després de segar el cereal per evitar justament la propagació del foc cap a zones boscoses. Llorenç Ricou és cap dels agents rurals a Lleida.
L'únic que demanem, i demanem aquí, ho demanem públicament, és de que quan s'acabi de segar, al voltant de granges, pobles, edificacions, allà on se pugui, es llauri. Es llauri per tallar la continuïtat de la vegetació que ens pugui arribar al bosc. El bosc, i el més important, és salvaguardar infraestructures, com poden ser granges i pobles.
L'operatiu especial de la campanya de la sega es va posar en marxa el passat 1 de juny i s'allargarà fins al 31 d'agost a la plana de Lleida, però també per segon any a les comarques gironines.
I la Jonquera s'ha convertit en un escenari d'intensa activitat policial. Aquest pas fronterer és un punt calent de tràfic d'armes, drogues i de pas de persones en situació irregular.
I Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local treballen colze a colze en aquesta població d'uns 3.000 habitants per lluitar contra aquesta criminalitat fronterera. El cap de la policia local a la Jonquera, Alonso Caballero, reconeix que és un punt molt sensible a Catalunya.
Sí, que evidentment que a la Jonquera tenim un problema del lloc estratègic on es troba, situat. ¿Vale? Perquè estem al costat d'una frontera i això, evidentment, genera, torno a repetir, un impacte, però que dintre de les nostres possibilitats exercim cada dia un impacte o intentem generar aquest impacte en la inseguretat.
Cada cap de setmana es multiplica el pas de vehicles per la Jonquera. El que es busca, sobretot la policia, són armes d'entrada a Catalunya i droga de sortida cap a països europeus.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I arriba el moment de la informació esportiva. Avui amb el company Juan Arias. Què tal, Juan? Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Comencem parlant de tennis perquè la victòria d'Alcaraz al Roland Garros està qualificada, aquest partit, qualificat com un dels millors partits de la història del tennis.
És que va ser impressionant la remuntada del tennista murcià, que va aixecar un 2-16-0 i tres pilotes de partit per sumar el seu cinquè Grand Slam als 22 anys. Ja es fan travesses de què s'hi superarà els 22 Grand Slams de Rafa Nadal. De fet, han guanyat els 5 Grand Slams primers a la mateixa edat. Ahir Alcaraz va passar pel partidazo amb Juanma Castaño.
Partidos como este, que todos los puntos cuentan, todos los puntos son importantes, no te da tiempo a pensar más allá que en el próximo punto. Ha sido un partido donde ha habido situaciones difíciles, situaciones muy, muy bonitas. Cuando perdías un punto, ibas 0-15, era complicado, por eso había que darle la importancia a todos los puntos, sean 0-0, sea bola break o bola de partido en contra. El partido es lo que nos ha llevado, ¿no? En volandas, que digamos, y el pensar en punto a punto.
Queda clar que l'Alcaraz Sinner dominaran el tenis els propers anys.
Està clar. I canviem del tenis al futbol perquè tant, imagino, Barça i Espanyol estan a l'espera d'anunciar el fitxatge de Joan García aquesta setmana, no?
Sí, demà s'espera que Joan García dipositi els 25 milions d'euros de la seva clàusula a la Lliga o a la Liga i signat dimecres per 5 temporades amb el Barça. Ahir el director general de l'Espanyol, Maoyer, va parlar al respecte.
Nuestra postura es que Joan García a día de hoy es jugador español, tiene la cláusula actualizada al IPC, el jugador está en su derecho a escoger su carrera profesional, hay que entender la situación o decisión personal de cada uno. Pero el contrato es el contrato y tenemos que respetar lo que está firmado. No tenemos intención de negociar la cláusula, ni con el Barça ni con nadie.
Queda una conversa pel que fa al Barça amb Ter Stegen, amb el club, que vol que surti el porter alemany, però Ter Stegen vol quedar-se. L'Englet, d'altra banda, que ha jugat cedit a l'Atlético de Madrid, ha rescindit el contracte amb el Barça i ha signat amb l'equip madrileny per les pròximes 3 temporades.
I a Girona s'acomiadant d'un mite, Juan.
Juan Pel, segon jugador amb més partits del futbol professional del Girona, ha fet un vídeo d'acomiadament abans d'anar-se a jugar a la Lliga Mexicana.
Afición, no sé cómo agradecer tanto cariño. Desde el primer día me sentí querido, respetado, me sentí uno más y por eso me he dejado el alma cada día por este club. A todos mis compañeros, entrenadores, fisios, utilleros, trabajadores del club, gracias. Gracias por estos 9 años de algo inolvidable y como una vez dije, no nací siendo el Girona, pero moriré siendo el Girona.
I un apunt més, el Nàstic jugarà contra la Real Societat B, l'eliminatòria per jugar a la segona divisió, el primer partit dissabte a Tarragona.
I en bàsquet, el Barça es queda en blanc per segon any consecutiu.
L'equip blaugrana tenia el pas a semifinals a la mà, el tercer partit de quarts de final a la pista d'Unicaja, guanyava per 9 punts a falta d'un minut i mig i va acabar perdent a la pròrroga. Per 2 punts, 97-95, Joan Peñarroya, que segons el mànager de la secció Juan Carlos Navarro, seguirà la propera temporada abatut per l'eliminació.
Una temporada muy dura en la que nos han pasado demasiadas cosas, en la que no tengo ningún reproche para los chicos, lo han dado todo, un esfuerzo muy generoso, muchos de ellos están reventados y evidentemente el momento es jodido, pero esto es deporte, es evidente que este año no nos han salido las cosas como